jugador que et ve a resoldre al curt termini, però Koundé és un jugador joveníssim que té molta gana, que està compromès i que és el millor defensa, posis on el posis. Si el poses de lateral és el millor defensa, si el poses de central és el millor defensa, és el millor central i lateral que té el Barça de mateix.
Perquè l'elecció...
El clonaria Xavi.
Ja, no, està clar, està clar. L'elecció lateral dret de Valde, vaja, és que és el... No,
és perquè no confia en Bellerín, perquè ell va demanar un jugador que no ha vingut, que és Azpilicueta, i quan hi ha un extrem com Samuel Lino que et ve per aquella banda, doncs necessites cames.
Que encara bo de la mà de... Ara no em vindrà el nom.
De Marco André.
De Marco André, perquè...
Sí, perquè si no la tocava, anava allà.
I la mà havia guanyat l'esquerra a Valde. És a dir, Valde, malauradament, havia sortit de la foto en aquest gol. Sí. Marc.
No, jo m'he quedat amb una frase del que deia Xavi, diu que no han tingut claredat en l'últim terç, és evident, no? Tot i que Pedri crec que els titulars se'ls endurà i se'ls està enduent Lewandowski, però el partit de Pedri em sembla d'un d'aquells que feia setmanes i jornades que no li veiem. Doncs a banda d'aquesta claredat que no ha aparegut en l'últim terç, és a dir, on es decideixen els partits segurament, també a darrere, estic totalment d'acord que Koundé és fonamental en aquest Barça, deia Xavi que ha d'aparèixer el talent. Ansu no acaba d'arrencar, Dembélé un dia sí i deu no. Rafinha té la centrada, que és espectacular, però, com deia també el Xavi, partit de zombi pràcticament. És a dir, el Barça, a dalt sí, té talent. Ferran Torres, en principi, té molt talent. La que ha fallat avui...
Sí, sí.
No, és que no puc comprendre.
No, encara bo que el Barça ha guanyat. Exacte, encara bo que el Barça ha guanyat, Marc, perquè si no...
Que parla d'aquest talent que no ha aparegut. Lewandowski ha tingut dues ocasions. Una, que per mi remata pràcticament d'esquena, l'envia a la base del pal, i l'altra, el gol. El talent de Lewandowski ja el sabem, o sigui, porta 13 dels 29 gols del Barça. Això ho podíem intuir en Lliga, no? És a dir, la seva Lewandowski dependència. Però crec que altres jugadors, com Dembélé, com Rafinha, com Ferran Torres, com Ansu, no estan donant aquesta passa més, i a mi aquest Barça em té una mica despistat perquè ja no sé si juguen amb extrems, si juguen amb extrems que se'n van cap endins perquè pugui pujar al lateral. Jo crec que Xavi, si alguna cosa se li ha de reconèixer, és que està intentant tocar totes les tecles per intentar, doncs, que aquest Barça jugui bé. Per ara, avui sobretot, a mi la primera part, em dona la sensació que no sé a què jugaven i que quan arriben a aquests darrers metres, a banda d'un Frenkie que sembla ser que ho intentava i d'un Pedri que anava d'una banda a una altra intentant buscar un espai, un forat on poder passar les pilotes, crec que tots estan una mica estàtics, perquè ja no sé si hem passat de no parar de centrar a intentar sempre arribar amb la pilota pràcticament controlada dins l'àrea, no?
Aquest és el veritable problema que té el Barça a la llarga. Perquè Xavi, al final, fa un any que està a la banqueta, i estic totalment d'acord amb el que explicava ara ell, el Barça, ara mateix, si tu has d'explicar el que juga Xavi, no ho saps.
Yeah.
Perquè és que no saps si jugues a un joc de posició on Pedri tingui la pilota al 80% de la possessió, o amb pilotes a Dembélé o a Rafinha o el que toqui aquell dia a l'extrem, i que se la jugui i que tregui alguna cosa d'allà. A mi el que em sorprèn més és veure Frenkie de Jong avui de pivot, quiet, buscant alguna solució, i tots els jugadors estan parats, tots. I dius, no hi ha moviments, no hi ha automatismes, no hi ha allò que deies abans, que veies un Barça, i no vull tornar a lo de sempre de Guardiola,
sí, sí,
però que veies tots els moviments dels jugadors que es feien en algun sentit. Ara no. Ara és com que et bases amb les individualitats i hi ha dies que les individualitats no et serveixen. I clar, si tu no tens un sistema molt treballat, que també això és el que podem arribar, que potser aquests jugadors no estan preparats per jugar a lo que vol Xavi. Clar, aquest és el problema que pot tenir.
A priori, la plantilla, entenc que d'alguna manera o altra s'ha dissenyat amb la... Sí que és veritat que falta Bernardo Silva, però s'ha dissenyat per tal de que hi hagin aquestes
clar,
peces.
Clar, si a priori tu dius el 4-3-3 de tota la vida, sí, perquè tens els dos interiors, tens els dos extrems per jugar oberts i tens un punta. Sí, però el que veus en el camp no és el 4-3-3 que veies abans, que a l'extrem ara mateix, quan rep l'extrem, és 1-1 i espavila't.
El Barça juga amb un 2-3-5.
Sí, és que...
Juga amb un 2-3-5 amb els dos interiors molt incrustats a l'àrea i molt lluny de la zona de creació. La zona de creació moltes vegades depèn més dels laterals que no pas dels interiors. I això és una cosa que funciona si tens una línia defensiva prou capacitada per jugar molt avançada.
Clar.
I si tens un futbolista al lateral capaç de generar joc. Jo no veig Valde capacitat per generar el joc. Jo no veig ni a la dreta ni a l'esquerra.
A l'esquerra no
Jordi Alba et deixa un forat al darrere perquè defensivament doncs, no està com estava últimament, però sí que en atac et garanteix més Sergi Roberto pot generar també com a lateral.
És que l'únic, i això és preocupant, és que l'únic lateral que t'ho dona és Sergi Roberto.
I Jules Koundé també.
Sí, però més per dins que per fora, diguéssim, Koundé. Perquè fa la conducció ja potent cap a dins, però no al lateral del Barça que estàvem acostumats, que per fora arribava bé a línia de fons i posava la centrada.
Jo he notat que el Barça ha deixat d'arriscar. Ha deixat d'arriscar amb determinades passades perquè ha acusat moltíssim la falta d'un corrector com era Araujo i d'un futbolista com Koundé capaç de dividir, de caure a banda i fer centrades, d'associar-se pel mig i de córrer enrere per corregir també. O sigui, el Barça, la fotografia prèvia a l'aturada de seleccions i posterior, falten aquests dos jugadors i l'invent ha caigut a terra. I això és el que demostra que el Barça de Xavi estava molt tendre, que anava cap a un bon camí, sí, però quan li han caigut dos peces importantíssimes ja podria marcar Lewandowski tots els gols. Que l'invent et deixa de funcionar i els interiors et deixen de funcionar.
Amb la particularitat, a més, de la posició de Pedri, que avui a Pedri ha tornat més cap enrere, però que és allò que el vas movent i no saps exactament...
Pedri ha d'estar prop de la pilota.
Falta una alternativa, Pedri.
Clar.
I per això el Xavi volia Bernardo Silva. Clar. Perquè Gavi és una altra cosa. Gavi és un interior amb una passió espectacular, que llença la pressió com ningú, que contagia els companys, que arriba a porteria en perill, però no és un generador de joc.
Però ho ha estat, Gavi. A la cantera, Gavi exercia el paper que tu dius, de generador, de a tres quarts, però sí que és veritat que el primer equip, jo crec, per el que parlàvem abans, perquè abans ja està acostumat a jugar amb una idea de joc que estava molt ben treballada, a la cantera, al final, els entrenadors i els jugadors, i ell a la seva generació va tenir molt de sort perquè sempre jugaven els mateixos a tots els anys, allà tenien els moviments molt treballats. I ara, en canvi, Gavi, i avui se li veia, jo crec que el veig impotent moltes vegades en el terreny de joc, que el veus excés de caràcter, perquè diu, o foto jo aquí una marxa més, o aquí els meus companys van la meitat caminant, o no ens arriba. Uh-huh. I el veus excedit ell, jo crec, per manca dels seus companys de molts, de que no arriben.
Sobre revolucionat per això, Marc.
No, jo també tinc la sensació de que hi ha una mica de por quan arribes a aquest darrer terç del camp, sobretot a no perdre la pilota i que t'enganxin amb les calces baixades, que se'n perdonin l'expressió. Però, evidentment, no hi ha correctors com Koundé, que segurament no estan al seu millor moment físic, ni Araujo, ni tampoc Christensen. Jo crec que les baixes d'Araujo i Christensen, sumada també en el seu dia la de Koundé, han sigut capdals per aquest Barça, perquè ha sigut un Barça que el Xavi ho sabia, o sigui, s'havia de construir des d'endarrere cap endavant, un Barça que amb Koeman encaixava molts gols, que tenia molts problemes, i si alguna de les coses havia aconseguit aquest Barça a principi de temporada era una seguretat defensiva i sobretot quan deixava tant d'espai a darrere tenia aquests correctors que eren capaços realment de córrer i de recuperar doncs, pilotes que segurament antigament no es feia cap Barça, no? I ara tinc la sensació que inclús els propis jugadors ofensius tenen coneixement d'aquesta mancança defensiva i que potser no arrisquen en determinades situacions en les que sí que ho havien de fer. Potser, a vegades, per aquesta manca de confiança i després també ho deia l'Albert, per l'excés de ser estàtics, és a dir, és que hi havia algunes jugades que veies que Pedri anava movent de la dreta a l'esquerra o controlant o buscant espais o fins i tot en Frenkie de Jong, però avui a Mestalla tant Dembélé, tant Ansu Fati com Lewandowski, pràcticament estàtics. I Lewandowski, per exemple, la primera part que ha tingut un parell de combinacions importants amb Ansu Fati ha sigut sobretot perquè ha vingut a rebre pràcticament al mig del camp i llavors sí que en metres tant ell com Ansu han pogut combinar. Però si no és així, no rep pilotes dins l'àrea com si passava a principi de temporada, no?
Però Marc, mira si és preocupant que tots tenim aquesta sensació que el Barça té la mancança aquesta defensiva i acabem d'explicar que avui Ter Stegen fa història perquè el Barça aconsegueix 10 porteries a 0. Dius, ha fet història un equip al que tots tenim la sensació de que és, vull dir, és molt dèbil defensivament. I clar, i amb 12 partits no encaixa gol, amb 10 hauríem d'estar parlant al contrari.
I quan s'ha encaixat a la Champions?
Clar, no, clar, clar, mira, clar, aquí anava.
Clar, clar,
sí, exacte.
N'has encaixat molts a la Champions, però 10 porteries a 0 també és difícil. Si tens tanta mancança defensiva, que jo comparteixo que la tenen, al final, amb 10 partits que no et marquin cap gol... o els rivals són molt fluixos, que també ja en podríem parlar també algun altre dia que la Lliga potser el nivell ha baixat, i a Europa el Barça el va superat, o clar, alguna cosa, o Ter Stegen sí que és veritat que va tenir el seu moment, però tampoc és allò que diguis el Barça ha perdut o no està jugant bé perquè encaixa molts gols a la Lliga, estic parlant, perquè clar, 10 partits amb la porteria 0 i tu tens aquesta sensació, és que hi ha moltes més coses que no s'estan fent bé.
Sí, en aquest anàlisi de... els dos vestits entre l'Europa i la Lliga del Barça, és que al final I dones voltes i dius, doncs serà una qüestió de talent també del rival, que també hi influirà, només faltaria.
Bueno, clar, sí que és veritat que la Lliga, el Madrid, te'n fa uns quants, clar.
Sí, clar.
L'equip que et trobes una mica amb cara lluís, te'n fa tres.
Aquí arriba la cosa. 9 minuts per sobre de la mitjanit. Una veu que ens ha quedat pendents d'escoltar, de fet ara en parlàvem, i és un dels protagonistes avui, i per relaxar-vos a tots una miqueta de la pròpia veu de Koundé, demanant tranquil·litat respecte al seu estat físic en declaracions a DAZN.
Jules, te has marchado lesionado, ¿qué ha pasado?
Sí, una sobrecarga. No vamos a ver, pero no creo que sea nada grave.
¿Crees que ha sido justo el resultado?
Sí, ha sido un partido muy difícil, muy difícil. El Valencia ha jugado muy bien, muy agresivo, apretando bien, intentando también quitarnos el balón y impedirnos de hacer mucho pase y de progresar. Pero al final es un partido muy importante de ganar aquí, siempre es difícil y de esa manera también creo que el equipo lo merecía.
Ha habido varias lesiones de los dos equipos, ¿estáis como notando mucho esta carga de partidos en esta temporada tan extraña?
Sí, es verdad que hay mucho partido, es la primera vez que empezamos a jugar todos los 3-4 días tan pronto en la temporada, y esto claro, creo que estamos yendo en un camino un poco loco a meternos tanto partido. Creo que lo que también elige arriba a veces no entienden o no se preocupan de nosotros jugadores, pero bueno, hay que cuidarse y intentar hacerlo lo máximo para estar bien físicamente.
Claro, porque crees que quizá hay excesivos partidos, ¿no? Demasiados partidos.
Sí, creo que hay demasiado partido. Creo que hay demasiado partido, pero bueno, nosotros no somos los que mandamos, desafortunadamente, pero creo que se debería pensar un poco más en los jugadores.
Y psicológicamente, una victoria así en el último minuto en un campo como este, ¿qué os aporta?
Mucha ilusión, mucha alegría, porque al final es un partido muy sufrido. A veces toca este tipo de partido con un rival que juega bien. Nosotros no hicimos nuestro mejor partido con la pelota, perdimos bastante balones, pero también hay que dar crédito al Valencia, que ha hecho un muy buen partido, pero al final nuestro killer en número 9 ha marcado el gol, así que está muy contento por él y por el equipo.
Gracias, Jules.
Gracias.
Jules Koundé a DAZN. A més, parla bé, el tio.
Parla, o sigui, molt bé.
Parla, sí, molt bé, Koundé. Diu coses, parla bé, ha fotut una bona estripada contra el calendari, cosa que, d'altra banda, jo crec que és obvi que tots compartim.
Ell l'ha patit.
Ell, clar, ell l'ha patit. Sí,
ell l'ha patit.
Justament això. I insistim, Hòstia, jo crec que Koundé, en termes de compromís, déu-n'hi-do. Perquè
un altre jugador potser no estaria jugant ara mateix.
Perquè ha forçat, diguem-ne, no crec que s'hagi precipitat. Però
no el volien, forçar pel Clàssic. No. I si ell força el Clàssic és perquè ell vol.
Sí, sí, sí.
Perquè diu, ei, puc jugar, puc provar-ho.
Sí, sí.
I clar, Xavi a bodes amb Koundé.
Home, clar,
no?
Només faltaria.
Amb Koundé.
Sí, sí.
De fet, la pena va ser que no pogués jugar a Milà,
Exacte.
No, és que Marc, estic convençut que el Barça encara estaria viu a la Champions.
Totalment.
Si hagués tingut Araujo i Koundé tant a Milà com a casa contra l'Inter.
Sí, sí.
Convençudíssim.
Sí, sí. Aquest invent que...
Si el Barça, l'aturada de seleccions s'ha carregat el Barça a la Champions.
Sí, sí, sí. Però sí. És el que dius tu, amb un projecte més sòlid. Sí.
Això no passa.
Això no passa. Clar. Però el projecte està tendre, encara tot just les peces són les que són, no pots afegir més peces...
Sí, estàs a octubre, al final estàs a octubre, sí. I si no, no,
sí,
no
t'ha donat tendre. La temporada passada se'l lesiona a Pedri, sí, i cau l'invent.
Totalment.
I Piqué també fa que et caigui l'invent, perquè és un futbolista que estava molt diferent, molt més centrat que no pas ara.
Ja, li hem preguntat a Xavi per aquesta imatge de Piqué, no sé si l'heu vist a la televisió, sí, de Busquets desfent els cordons...
Sí,
i
Dela amb la boca traient-li, sí, de la Fuente, l'entrada de porters traient el nus de les botes.
Sí, sí, sí. Sí. Gerard Piqué, que no creia gaire que entraria al terreny de joc, i ha acabat entrant al terreny de joc. I així ha anat.
Home, és que Marcos imatges. Alonso ha entrat abans que ell.
Sí, 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 sí. Amb 14 minuts per sobre de la mitjanit, hem de fer una pausa... I en tornar, posem alguns noms propis que abans ha començat també a treure l'Albert, el Xavi i el Marc, com per exemple aquest cas estrany, o no sé si gaire estrany, que es diu Rafinha.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Apunta cap a la fi del món.
futbol que és el mateix, fins on et porti la teva imaginació. Prefereixes perdre't o triar el teu camí? Tant es val on vagis. Amb el nou Suzuki S-Cross Híbrid, el destí el tries tu. Nou Suzuki S-Cross Híbrid. Circula sense restriccions amb l'etiqueta Eco. Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et milloraran qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts.
Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Perdona, perdona el retard, però està el trànsit fatal.
Doncs saps que Piaggio ja té la Liberty 125 a tots els seus concessionaris?
De veritat?
Entrega immediata, amb el color que vulguis.
És la millor scooter del mercat, relació qualitat-preu.
Piaggio Liberty, la millor aliada per moure't per la ciutat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Piaggio de Catalunya.
Ei, ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Quilòmetre Zero. El 3, el 4 i el 5 de novembre. A Vilafranca t'estarem esperant.
L'Expo Fira Quilòmetre Zero torna a Vilafranca amb més ganes i descomptes que mai. Del 3 al 5 de novembre, vine a l'Avinguda Tarragona 135 i gaudeix d'oportunitats increïbles en la compra del teu nou vehicle.
Dijous 3 de novembre se celebra el trofeu Campions Valors de Mundo Deportivo al Teatre Lliure. Una festa en què Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya homenatgen els esportistes i clubs catalans que han destacat pels seus valors i mèrits esportius. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
45.789, 4, 5, 7, 8, 9, de la sèrie 53, 0, 5, 3.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs. Amb Dani Aguilar.
Xavi Hernández, l'Albert Roger, el Marc Cornet, som ja a les portes. Pues, mira, ara ho parlant a la transmissió. Sou de panellets, sou de castanyes, sou de Halloween, de què sou aquests dies? Sí, molt bé, mira, fantàstic.
No,
gràcies per la resposta.
De Halloween, no. Ah, perquè no m'agrada disfressar-me. De castanyes, no massa. I panellets, algun me'n menjo. O sigui que puc passar molt de puntetes per aquestes dates.
Molt bé.
Jo seríem bons amics a Halloween amb el Xavi, perquè també passaria de puntetes.
Sí, però això fa molta gràcia. Ningú està Halloween en públic, però després
no,
la gent
no... No, castanyes, la veritat, les trobo molt soces, la veritat, no.
Se't fan bola.
Panellets, exacte. Els panellets, si avui aquí a la taula n'hi hagués algun, en podríem agafar algun, però no l'aniré a comprar.
He anat fent un recado abans i he passat per una pastisseria, sí. I dic, aviam com costa aquesta capsa de panellets de pinyons. 40 pavos,
Què dius?
40 pavos,
Tant? I tant. Però què porta que sigui pinyons. Tot tancat? Ja, però més enllà dels pinyons, però ja que porten...
Que és una vegada a l'any, i has de fer a l'hivern.
I aquells de xocolata. Tu, Marc?
No, jo de castanyes, però si no fes tanta calor, amb aquesta calor també, i les castanyes de gust, els pinyons dels panellets, doncs mira, amb el preu que van, i el tema de Halloween, jo, com l'Albert i com el Xavi, tampoc soc de dispensar-me, però des de que sóc pare, us he de dir que a les meves filles els hi xifla això del truc o trato i aquestes històries, i per tant he hagut de caure una miqueta.
Val. Però tenim disfressa o no tenim disfressa?
No, jo no, elles.
Val.
Les he d'acompanyar, això del truc o trato, i per exemple, per aquí a la muntanya, pues, bueno, tocarà fer una... demà tocarà fer una miqueta de cosa d'aquestes.
Però el punt d'arrossegar-te la disfressa no, Val? Això...
No, tant. De moment, l'orgull encara...
Molt bé, fantàstic. Parlant més enllà de la castanyada i de les qüestions dels pinyons i dels moniatos, d'aquesta victòria del Barça al camp del València, i aquest nom que volia posar sobre la taula. Aquesta, no sé si com definir-ho, aquesta rara avis o no, que és la situació de Rafinha. Què és allò que ens agrada tant a nosaltres, que arriba, diem que el tio és molt car, que a veure si és un meló per obrir, llavors comença a jugar, hosti, sí que és bo, per això era tan car, però ara ja no, ara ja sí. Què n'opineu de Rafinha?
Rafinha, igual que Malcom fa uns anys, és un fitxatge de club. Val. Això hem de partir d'aquí. No és un fitxatge
si
de tècnics.
Si m'has comparació...
Sí, no és molt optimista.
No és molt optimista.
Malcom està al Zenit.
Només és la definició. Després, el jugador pot agradar-te menys o més. A mi m'agrada més Rafinha que Malcom. I m'agradava més Rafinha quan es va parlar del seu fitxatge que no pas Malcom. Mm-hmm. Els seus mèrits a la Premier, tothom els ha vist. És cert que els va fer al Leeds, però... tothom els havia vist, els mèrits de Rafinha. A més, era internacional en Brasil, vull dir que...
Sí,
la comparació amb Malcom és per la definició,
sí,
és fitxatge de club. Llavors va arribar en una circumstància en què l'entrenador preferia un altre futbolista a la posició en què ell destaca, que és la d'extrem dret. I aquest jugador és Dembélé. I això, doncs, és un origen que ja li complica la vida. Perquè en el cap de l'entrenador, jo crec que hi és Dembélé d'inici, Rafinha de segon, per la banda dreta, i després Ansu Fati i Ferran Torres per l'esquerra.
Sí.
Què passa? Que Ansu Fati no està físicament com tocaria. Llavors, Rafinha, que fa una molt bona pretemporada, inicia el curs amb força. Però, clar, s'ha de combinar amb Dembélé. I quan Rafinha cau a la banda esquerra, doncs desapareix. I quan Dembélé va a la banda esquerra, tampoc ho fa tan bé com a la dreta, però com Xavi prefereix Dembélé a la dreta, doncs Rafinha és una víctima d'això. És una víctima claríssima d'això. En paral·lel, només un gol, només una assistència fins avui, i uns papers com a revulsiu que no l'han ajudat. Sí. Només com a revulsiu ha funcionat al camp de la Reial Societat. Mm. Allà va entrar amb Ansu Fati i el Barça va canviar molt el xip a Noeta. Clar, avui estava fent un partit de suspès.
Totalment.
Un altre
cop de
suspès.
Encara bo de l'assistència.
Encara bo de l'assistència. L'assistència li ha arreglat el partit. Sí. I esperem que sigui una reacció, perquè és un futbolista que ha de ser important.
I tant.
Pel que és i pel que ha costat. Mm-hmm. Per tant, jo espero que el que ha fet avui sigui un punt d'inflexió per tornar a veure un Rafinha més reeixit.
Sí, no sé si teniu la mateixa sensació, però és un brasiler poc brasiler el que estem veient al Barça. Sí. Perquè no és alegre. No transmet alegria veure el jugar.
No sé si en els últims...
A la pretemporada...
Exacte.
Sí,
les però... últimes setmanes ha tingut un punt de... No?
Ara el brasiler que estem acostumats surt 5 minuts i intenta 3 bicicletes o intenta 4 coses. Ara Rafinha, i ho parlàvem abans, a tempo. És com que intenta fer el mínim per no equivocar-se, complir una miqueta i passar. I al final no li dona. Ara mateix, amb això, no li dona per ser titular al Barça. Una altra cosa també és potser la gestió que ha fet Xavi en moments importants amb segons quins jugadors, que potser quan anaven cap amunt els ha aturat perquè ha donat prioritat a altres, llavors aquesta aturada els ha afectat, i crec que Rafinha és un d'ells, perquè Rafinha, amb un altre equip que jugui, com el Leeds l'any passat, tots els partits de la temporada... Al final pots tenir algun partit dolent, però clar, si els jugues tots, doncs tens més moments per aprofitar-los. Però clar, quan jugues estonetes, és que estic amb el Xavi, és que quan ha entrat des de la banqueta, és que no li recordes quasi cap partit que hagis dit avui he guanyat perquè ha sortit Rafinha de la banqueta i tu has solucionat. I clar, és un problema, perquè quan és titular no el veig amb la confiança suficient per ara treure-li lloc a Dembélé, que a mi tampoc m'agrada, però a Xavi sí.
Sí.
Per tant, no. L'altra opció és que Xavi també ha de ser metal, els quatre migcampistes, amb Pedri a l'esquerra, per tant, aquí...
Ara, que també llavors tens una plantilla farcida d'extrems i estàs jugant amb un sol extrem, però...
Clar, llavors et pots dir, per què fa això Xavi? Perquè no confia ni en Ansu, ni en Ferran, ni en Rafinha. Ara mateix, d'aquí 4 mesos, veurem amb qui confia, però ara mateix Xavi, ja ho hem vist, quan et ve el Bayern de Múnich, prefereix ficar que sí, perquè Pedri vagi a l'esquerra.
Sí, però de tots els extrems, o diguem-ne, els jugadors per banda que té Xavi i del rendiment que ha donat, entenent que hi ha un, diguem-ne, que partim d'un... No m'agrada dir-li pecat original. Partim d'una premissa, que és que hi ha un tio que sempre estarà allà, que és Dembélé, de tots els que hi ha. Hòstia, jo no sé si... No es fa l'efecte que, en termes globals, jo no sé si algú ha rendit millor que Rafinha, com perquè... Per no estar en aquesta posició, o per com a mínim... Crec que avui era la seva quarta suplència consecutiva.
Clar, però és el que diu el Xavi, és que al final ha de jugar a l'esquerra, però juga.
Sí, sí.
I clar, ell...
Sí, però tu va fer millor a l'esquerra.
Sí, però és que em sembla, no sé quin company va ser, que va explicar que Xavi va parlar amb Rafinha i que van pactar que no jugaria a l'esquerra perquè a ell no li agradava jugar a l'esquerra. Si jo sóc Rafinha i pacto amb el meu entrenador això, m'estic tirant pedres amb el teu lat, perquè al final, si saps que a la dreta està Dembélé i tu vols anar a jugar a la dreta, jugaràs molts pocs minuts, perquè els partits importants jugarà Dembélé i 10 més.
Canvi, el que em sorprèn és que Rafinha, que tenia ofertes del Chelsea i de l'Arsenal, i sabent que l'entrenador del Barça apostava per Ousmane Dembélé en aquesta posició, fos tan cabut amb el fet de venir aquí.
A la gent que té, que és Deco, jo crec que ja fa una gran feina Deco i li diu, ves cap al Barça, que el Barça és important, i al final és el que parlaves abans, és un fitxatge de club, és un fitxatge de Laporta, és un fitxatge de Deco, i crec que ja es va fer molta força, perquè és el que dius tu, ell a la Premier ja la tenia acostumada, i a la Premier era molt bon jugador. Vas al Chelsea, puges de nivell...
Vas a l'Arsenal, líder de la Premier ara mateix.
I tindria molt més protagonisme, segurament.
Marc.
Jo crec que una mica el cas Rafinha és el paradigma del que li està passant al Barça des del meu punt de vista dels últims partits. És a dir, hi ha més pes dels interiors i cada vegada menys dels extrems, que es converteixen en aquest cas doncs, també en jugadors que estan per allà trepitjant l'àrea per la part central per deixar espai perquè pugin els laterals. I el cas de Rafinha jo crec que és clar. Un tema de confiança. A mi, particularment, Dembélé ni fu ni fa, i Rafinha, tot i ser molt irregular, crec que li dona més estabilitat a l'equip. No té aquestes genialitats que en surt una de cada 200 de Dembélé, però crec que a nivell de pressió, a nivell d'ordre tàctic, li dona mil voltes amb el francès. Tanmateix, el que acaba escollint és Xavi, i Xavi doncs, li sembla que aquesta imprevisibilitat que pot tenir Dembélé doncs, li dona un toc diferent a l'equip. A mi m'agrada més veure Rafinha per la dreta i en el cas, no sé, si jo crec que Ansu estigués bé, jo no posaria mai Dembélé per l'esquerra. Però bé, entenc que aquesta manca de confiança, de veure segurament en un rol en què ell ni el Leeds s'hi havia vist, doncs fa que potser quan surti vagi amb por, no encari. A mi el que em va agradar de Rafinha a la pretemporada, que provava de xutar de fora de l'àrea, una de les grans... pecats, diríem, del Barça, de no provar-ho més vegades. Avui crec que Frenkie de Jong a la primera part i poca cosa més. I a mi m'agrada aquest atreviment de Rafinha, que et donava fins i tot una nova opció ofensiva. Després també, a l'hora d'encarar el defensor, ja n'és per dins o n'és per fora, crec que no tenia por. Ara li falta confiança. Va com, no sé si hi ha hagut algun mal rotllo amb en Xavi, si hi ha alguna història, però quan surt, li falta aquesta frescura que abans hi tenia. De totes maneres, avui la centrada que li dona a Lewandowski em sembla deliciosa.
Sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
L'altre dia el meu company, el Toni Joan Martí, sí, explicava que els estrangers, els que havien vingut de fora en aquest mercat, trobaven a faltar una mica més de comunió d'equip.
Ah, sí?
D'aquests assados que abans es feien, sortides fora del que és el dia a dia, per conèixer-se amb els companys, perquè al final un equip es fa fort també fora del camp. I ara el que sembla és que el grup està com una miqueta fet amb pinces, que has ficat moltes peces en el teler, molts jugadors molt bons, però que no s'entenen encara, perquè no es coneixen.
I això que Xavi diu, ho ha dit diverses vegades en roda de premsa,
totalment,
que és un dels millors grups amb totalment els que s'ha trobat.
Sí, 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 que és una pinya i tal, però el que transmet el grup avui amb la celebració ho transmet, però jugant no. Perquè al final, jugant, no veus aquella connexió de tots els jugadors que saben el moviment que farà el company. Acostuma a passar al contrari, que els jugadors que es trepitgen ells mateixos i passen per les mateixes posicions, i crec que a fora, abans, i això ja entraríem en un debat més extens, perquè crec que afecta també el paper de Piqué, que un dels generadors d'aquests sopars famosos o tot això que es feia abans, aquestes festes, era Piqué. Ara Piqué està en l'estat que està i no
està per... Prioritats.
Té altres prioritats. No està per organitzar sopars, i això ho acusa, perquè al final tots sabem que i tots els que hem estat en un equip, siguis amateur o siguis professional, un sopar d'equip t'uneix molt, perquè l'endemà pues, explicaràs, un riures, un no sé què, i això ara mateix el club no ho té. I Xavi, com a entrenador, tampoc ho organitza. Va organitzar, em sembla, el gener de l'any passat a Can Ferran, crec que van anar tots.
Segur, sí, és
però,
Can Ferran, sí.
Però no han tornat a fer res més. I crec que el grup també necessita una miqueta, en hores baixes, unir-se tots junts, però no dins el camp al vestuari. No, anar fora un dia, unir-te i fer coses. És una miqueta com a equip.
La manca, no sé si una mica... Això forma part del procés de renovació de lideratges, també.
Vull dir, perquè... Que ara mateix és complicadíssim trobar qui és el líder d'aquest equip, perquè Pedri, estem tots d'acord que jugant ho és, però Pedri no és un jugador que anirà al central, a Koundé, i li fotrà una bronca perquè no sé què, clar. O Pedri no dirà, anem tots cap a la dreta i tots anirem cap a la dreta.
Lewandowski perquè... hauria d'assumir també una mica d'aquests galons, però
sí,
vaja, però no clar. Sé si també el tarannà, si com fora, no
està molt sol, està molt sí. sol. Aquest Barça continua tenint problemes per aglutinar un nucli de 25 a 30 anys que pugui acompanyar la resta. Mm-hmm. Ara mateix la Ter Stegen potser seria per edat a qui li tocaria aquest rol, però segueix sent una persona que està força sola al vestidor.
Sí, t'anava a dir, és que se'l veu així.
Frenkie de Jong ja porta 4 anys al Barça, sí. però també és un futbolista que va força la seva bola al vestidor. I evidentment hi ha una sèrie de patates calentes allà dins que s'han hagut de gestionar una a una. Rafinha, per exemple, que no vol jugar a la banda esquerra. Ansu Fati, que no està conforme amb la falta de continuïtat que té i que creu que es mereix més titularitat de les que té. Piqué pensant en altres coses. Jordi Alba, que no s'esperava aquest nivell d'ostracisme.
I encara que està jugant.
Per no parlar de Memphis Depay, que és una altra patata calenta que hi ha allà dins. Vull dir que no és fàcil, no ha sigut fàcil la comunió. I a més, quan el discurs del club és hem de guanyar títols i les temporades de transició existeixen, un discurs que es repeteix a la llotja, als despatxos i a la sala de premsa i al vestidor, doncs no ajuda. Evidentment, la pressa és mala consellera.
Fixeu-vos en una cosa, i és que dels quatre capitans, realment l'únic que tindria la posició de titular indiscutible a dia d'avui és Sergio Busquets i que marxa. Està sent més substituït que mai. És a dir, Sergi Roberto sí, ha jugat, però segurament si és el lateral dret titular és perquè no hi havia alternatives. Piqué no compta, cinquè central. Jordi Alba ha perdut la titularitat a mans de Balde. I, per tant, Busquets està veient també com avui, per exemple, crec que Frenkie de Jong, jugant de 6, ha estat molt més mòbil, molt més dinàmic, i li ha donat fins i tot un plus a l'equip en els dies en què Busquets no ha estat tan bé, tan fi, no? Per tant, bona part d'aquesta potser manca de pinya és que aquests quatre capitans, que són els que haurien de fomentar tota aquesta sèrie de valors, aquesta sèrie de solidaritat més enllà del vestidor, segurament és que potser estan pensant en el seu propi rol dins l'equip i en el seu propi futur. I això fa que potser no se sentin realment en el que sí haurien de tenir, tenint en compte els galons que tenen al vestidor, no?
Sí, el foc nou, no?, que deia Víctor Font a les eleccions, foc nou, és el que crec que en el vestuari es necessita ara mateix. I el foc nou no el tindràs fins que els quatre capitans que deia el Marc donin un pas al costat i marxin.
Però llavors algú haurà de fer un... O sigui, realment és tan, diguem-ne, matemàtic que han de... sortir aquests capitans per tal que altres facin el pas endavant.
Jo crec que hi ha molts jugadors que potser podrien assumir aquest paper o el voldrien assumir i no ho fan per por.
Sí?
Perquè al final, en un vestuari del Barça, tu saps que has d'anar una línia recta. Perquè si algú es desvia, corre el risc de ser l'estrany i de que no el segueixin els companys. I per tant, jo crec que davant d'aquesta situació, què fan tots? Van en línia recta, van tots. Tots, i clar, en línia recta, clar, si ningú surt del discurs, clar, ningú té la personalitat de Piqué ara mateix per fer-ho. Però sí que és veritat que si Piqué, o quan Messi estava, Messi manava en el vestuari. Messi va marxar i Piqué en aquell moment va poder fer ja la seva totalment, però amb Messi al vestuari estem tots d'acord que Piqué podia fer la seva amb un grupet de jugadors, però no en tot el vestuari. Clar, a la que marxi Piqué, Busquets, els capitans, hi haguin nous capitans, ho faran d'una manera o d'una altra, però ho faran a la seva manera. I ara mateix jo crec que s'està fent a la manera dels antics capitans, bueno, dels actuals capitans, però com ho feien abans, amb un equip que pretén ser nou.
Sí, sí. Hem posat un altre nom sobre la taula que us volia preguntar, sobre Ansu Fati i sobre aquest procés Dembélé, com que n'hem parlat tantes vegades, i jo crec que seguim en aquesta nebulosa estranya de que ara sí, ara no. I és que és, jo crec que és que cada... És de les coses que més m'ha costat analitzar de la meva vida.
Fluixet, eh?
Sí. Sí, sí, però és això, és aquest...
També és cert que Gaia ha fet un partidàs.
Sí.
I ha sacat tant Dembélé com...
El fitxatge podia haver sigut Gaia i no Marcos Alonso. Sí. Òbviament el preu no era el mateix, però...
No, però s'ha cruspit. Sí, a més, ha acabat tieso, Gaia, però s'ha cruspit Dembélé a primera part i Rafinha l'estoneta a segona.
Sí. Jo cada vegada penso més de Dembélé per intentar allò durant hores i hores analitzar què és Dembélé. Dembélé, jo crec que el problema que... I no vull entrar aquí, és la meva opinió. El problema que té és el fet de que tu vols un vers, insisteixo, un vers lliure dins d'un esquema, dins d'una partitura, i pot ser Dembélé. El problema és quan vols que Dembélé sigui la partitura, perquè llavors és que la, no s'entén res de la música que hi ha.
Un jugador que
desafina.
Exacte. Un córner amb la dreta o amb l'esquerra no pot anar bé. Vull dir, no sap...
Ho pot anar molt bé.
En el cas seu jo crec que no va bé, perquè no sap moltes vegades amb què ha de fer el regat, perquè va passat. Vull dir, fa amb la dreta i l'està fent amb l'esquerra.
Sobre Ansu.
Ansu és un cas, jo crec que és més mental que de joc. Crec que primer ha de connectar, i aquí ja tornem a la d'abans, amb l'entrenador, amb els companys, amb ell mateix, per després trobar les bones sensacions dins el camp. I crec que ara mateix que ell no es sent còmode a dins del camp. No sent una comunió de l'equip com abans, quan ell jugava, t'agradés més o menys aquell equip on ell va començar, jugava una cosa. I per tant, ell allà sí que tenia la confiança, òbviament pujava a... amb molta força, i ara no la té, però sabien més o menys que jugaven. Ara crec que Ansu, a part de que moltes vegades no s'atreveix encara a l'1 contra 1, és víctima del model de joc. És a dir, a què volem jugar? A que tu me la dones a mi i jo me la jugo, o a que ve a l'interior i fem
una paret?
Però
això ho pot fer a dia d'avui, Ansu? És a dir, es pot jugar donant-li aquest pes a Ansu quan hem vist que Ansu...
Ansu crec que sol ho farà si Xavi li dona continuïtat, i ara estem veient que Xavi no li està donant continuïtat. Va fer un bon partit a Madrid, al Bernabéu, la seva estoneta que va jugar, crec que després contra el Villarreal va fer un dels seus millors partits, i té una cosa, Ansu, és el seu màxim golejador. Jugant estonetes és el seu màxim golejador, per tant, té gol. És un jugador que potser no li cal fer molt per generar ocasions. Avui, al final, l'has vist que ha generat, li entraran o no, però al final genera. I clar, és un jugador que després veu, com a contra l'Atlètic de Bilbao, és suplent una altra vegada. I clar, tot el que tu estàs allà a fent-te fort, de va, que recupero, dius, ostres, avui torno a ser suplent. Vinga, torna a sortir al minut 70, potser amb el partit decidit, i aquí ja no podré fer res. I crec que ara Ansu necessita connectar. Espero, i tant de bo pel Barça, crec que és molt important que vagi al Mundial, perquè si no va al Mundial, crec que el cop pot ser molt dur, perquè al final és un jugador que en un any ha patit molt, totes les lesions que tenia, després no ha tingut continuïtat, i si queda fora del Mundial, jo crec que el Barça a la llarga li pot afectar.
Morata avui s'ha lesionat,
sí,
no?
Sí. Vaja,
i sabem què té?
Jo crec que ha estat... Bueno, ara t'ho consulto, però...
Ells deien com un cop.
Correcte, diguem-ne que una cosa similar a allò de compte que tinc un cop fora d'aquí.
Jo entenc les ganes que té l'Albert i que té tothom de veure Ansu Fati jugant com jugava abans del seguit de lesions al genoll i a la cuixa. Però escoltant Luis Enrique fa unes setmanes i
molt de fer.
Com va ser de dur amb
estrany.
Ell.
Estrany. Va ser estrany.
Com va ser de contundent. Tiene que recuperar su mejor nivel para volver. No lo veo para la lista.
Sí.
Declaracions molt contundents per a un futbolista que ha patit molt, i Luis Enrique ho sap.
I a més,
se l'han portat, ha estat lesionat.
Sí.
Jo entenc totes les ganes que hi ha, i evidentment les ganes que té ell de poder estar a la cita. Però si jo crec que si no juga més seguit és perquè hi continua ben por i els tècnics i els fisios...
Sí, però por de qui? D'ell o dels fisios i el cos tècnic?
No, por de veure que un futbolista està jugant a mig gas perquè té por ell de lesionar-se. Perquè inconscientment... No, o sigui, segurament Ansu té totes les ganes del món de jugar bé i de jugar de titular i tenir minuts i continuïtat i connectar amb Lewandowski, marcar gols, donar assistències, bla, bla, bla. És un futbolista, és egoista i té ganes d'anar al Mundial. I només pensa en això. Jo ho entenc, això. O sigui, jo evidentment empatitzo amb aquesta situació. Però si no juga més, jo penso que no és perquè Xavi no li agradi Ansu Fati.
Clar,
és perquè no se'l creu.
Però la por no se la treurà si no juga més.
Clar,
és un cercle. Sí. Clar, si no juga més, no es traurà la por, perquè si ell veu que juga mitja hora, no tindrà aquella confiança,
sí,
clar.
Si el Barça no ha de tenir pressa en la seva reconstrucció, Ansu, jo penso que encarna perfectament tot aquest esperit. Amb Ansu no es pot córrer. I hòsties, té mundials per davant, Jo ho veig així.
Marc.
Jo crec que són aquelles ulleres que tu t'anaven bé, però que t'han incrementat les diòptries i no et serveixen per veure la nova realitat. Per què dic això? Perquè tots estem veient encara l'Ansu que tenia espurna, que se n'anava, que era veloç, i crec que el nou Ansu és una miqueta diferent. Sí, per falta de confiança, sí, perquè les lesions, no sé si tant de bo no sigui així, ens permetran tornar a veure
clar,
aquell Ansu,
clar.
Però a mi l'Ansu actual crec que segueix sent molt útil, però segurament en una altra funció. És a dir, avui, per exemple, en la primera part s'han trobat 2-3 vegades en Lewandowski. M'ha semblat el més interessant que ha generat ofensivament el Barça. L'única cosa que si tu el poses en aquesta posició d'extrem, ell ja no és tan, diguem, determinant en l'1 contra 1. Sempre busca anar cap a l'interior per buscar el xut, està molt bé, o per combinar amb algun jugador. Però què passa? Que quan va cap a dins es troba en Lewandowski, es troba en un espai ja ocupat per un altre jugador i potser ell allà no pot tenir solucions com abans si tenia d'anar per dins o anar per fora, en aquest cas, gràcies a la seva velocitat. Jo veig aquesta manca de, no sé, de confiança, si és d'ell, si és del míster, si és del cos tècnic, no ho sé. Però sí que veig que l'Ansu actual, si adaptem aquestes diòptries a l'Ansu actual, pot ser igualment molt eficaç i molt vàlid per a aquest Barça. L'única cosa és que segurament no és un extrem com el que avui el Xavi voldria per l'equip. Per tant, aquesta funció jo crec que no seria la que seria més adient per ell, no?
Jo crec que el club, amb l'aposta que va fer en el seu moment, que recordem que li van demanar que portés el 10 i tal, crec que l'hauria d'ajudar molt més del que s'està fent ara.
Tenint en compte la magnitud de responsabilitat que li van posar sobre les espatlles.
El que li dona el 10 és el club, perquè està necessitat de nous lideratges.
Sí, sí.
I el jugador que més il·lusionava l'afició, qui era Ansu.
Sí.
I li donen el 10. Tu li dones la responsabilitat a sobre, perquè al final el que porta el 10 en un equip...
També li va donar Memphis Depay, aquesta responsabilitat. Leo Memphis, vaig...
Sí, no, Memphis era el que venia més samarretes. Sí.
Sí.
I, però clar, si el club en el seu moment va apostar, i Ansu va apostar perquè va renovar i tal, crec que amb ell s'hauria de fer un esforç, encara que no estigui bé, de donar-li continuïtat, perquè si un jugador ara mateix necessita recuperar, és Ansu,
sí,
perquè
sí.
És el que parlem. És jove, encarna el que hauria de ser el Barça en el futur d'extrem, desequilibrant, com ara deia el Marc, com era abans, i és el que li has de donar continuïtat. I ara crec que Xavi, al final, víctima de la immediatesa, de que necessites guanyar cada partit, veu que Ansu no li dona. I, per tant, com Ansu a ell no li dona... El sent a la banqueta, prefereix altres jugadors que potser d'aquí un o dos anys no són importants, però ara mateix sí. I clar, crec que està massa sol Ansu, i crec que el club sí que hi hauria d'haver una miqueta, doncs, com el Xavi deia, hi ha fitxatges que són de dalt. Doncs crec que hi ha decisions que també haurien de ser de dalt, òbviament Xavi.
Ter Stegen va ser una decisió de dalt, per exemple. Fa uns anys, quan competia en Bravo per la porteria, el club va decidir que el porter del Barça, del primer equip, era Ter Stegen. I automàticament va trobar una sortida per Claudio Bravo.
Sí, sí.
Això va ser
així. T'ho he imaginat ara, contra l'Atlètic. Es lesiona, qui va ser? Qui va ser? A Gavi.
Sí, Gavi.
Tens la possibilitat de que Pedri passi una altra vegada al mig, perquè dius, ostres, no està tocant pilota a l'esquerra. I pot entrar Ansu. Doncs no, l'elegit és que sí. Tu estàs a la banqueta i ets Ansu, i el que has de pensar és dir, ostres,
sí. Què
malament m'ha de veure per dir, mira, que surti que sí,
sí, sí, sí.
O contra el Bayern, que surti que sí abans que a mi. Després podem parlar dels quatre migcampistes, el que vulguis, sí. Però surten moltes vegades, i Ansu és moltes vegades el cinquè canvi.
Potser no el volen perdre. Potser tenen informació...
Però és que ara mateix, tu creus que no el tenen perdut, ara mateix?
No, així, però potser el poden perdre de veritat.
Però has de córrer risc.
Potser el poden perdre de veritat.
Però has de córrer el risc, jo crec. És que si no,
et quedes... que l'hagis d'operar.
Però és que et quedes amb terra ningú ara mateix. Perquè ara mateix tens un jugador amb molta projecció, potser, que no l'estàs fent... no l'estàs explotant perquè tens por. Però clar, ni una cosa ni l'altra, per tant, tens.
Tens por i comproves que no està jugant com hauria de jugar un extrem del Barça, perquè no té la prou confiança i la prou espurna per
fer-ho. Jo sóc, ja et dic, jo sóc de que crec que la confiança...
Però la confiança s'incrementa en minuts, no?
Clar, la confiança es guanya en 90 minuts, és el que diu el Marc, i no amb 30 o amb 20 cada partit. La confiança te l'han de donar, si no te la transmeten és molt difícil que l'aconsegueixi amb un jugador, i tornem a la mateixa, molt jove, al final és un jugador que en condicions normals hauria d'estar encara al Barça B, i que està lesionat, s'ha lesionat moltes vegades, ha estat fora molt temps sol, allà sí que està completament sol, i que vol tornar, però ja et dic, jo crec que algú l'hauria d'ajudar més del que se l'està ajudant.
El tema, aquí, el que seria meravellós, seria tenir allò, la veracitat mèdica absoluta de com està en Sofà, que això seria el que és, pues, que és un terreny que a vegades també, diguem que és interpretatiu. Mira, de fet, ara escoltarem un document sensacional d'Ancelotti, que va una miqueta en aquesta línia un punt estrany.
Wow.
Hola, Damià López, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Hola, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit.
Castanyada, Halloween, els dos castanyada, no? Segur?
Castanyada, però m'afegeixo al club dels no panellets de Joan Maria Puig.
Mira, a mi els boniatos sí que m'agraden.
A mi també, a mi m'agraden moltíssim, sí. També. Dami?
A mi m'agraden molt els panellets, home. Val. Sí, sí, i com que també m'agrada la cultura americana, doncs bastant Halloween, sí.
I tant.
I si no n'he vero, ben trobat-ho.
Demà, el Barça, que estarà molt pendent d'aquest partit del Girona. De fet, es pot ajudar a si mateix el Girona, a ell mateix, i també pot donar un cop de mà al Barça. Visita el camp del Madrid, si empaten els gironins sortiran del descens i els blancs seran líders només per un punt. Si hi ha victòria, els de Mitchell acabaran la jornada dos punts per sobre del descens. I a més, el Barça, Miquel, acabarà líder de la jornada.
Sí, esclar, perquè quan escoltes el resultat del Barça i demà el partit del Madrid contra el Girona, clar, el Girona li pot donar un cop de mà al Barça, però el primer que li interessa al Girona és donar-se un cop de mà a si mateix.
Per favor, sí.
Sí, perquè és segon per la cua. El Madrid aspira a recuperar el lideratge, però el Girona és segon per la cua després de la victòria d'aquesta tarda increïble del Cádiz contra l'Atlètic de Madrid. Recordo que el Madrid no perd a casa a la Lliga des del 20 de març al 0-4 contra el Barça i que el Girona aquesta temporada és el segon pitjor visitant amb un punt de 15 disputats. A la infermeria, Samu Saiz, que no s'ha entrenat en tota la setmana, Juanpe en molèsties musculars i Ibrahima i Borja, que fa temps que estan lesionats. És un mal moment, sobretot numèric, del Girona, però Mitchell no renuncia a l'estil. Potser demà veurem un equip una mica més tancat al darrere que en altres partits, però volen mantenir la personalitat quan tinguin la pilota.
Volien ser un equip protagonista i volien ser en el Bernabéu també. Però per guanyar la pilota hem de fer moltes coses bé en la pressió i en la possessió, perquè en els duelos són un equip molt fort, molt fort.
Personalitat, tot i jugar en un dels estadis més difícils del món a dia d'avui.
La dificultat és molt gran i el Real Madrid ara mateix és l'equip que millor o més qualitat diferents té en el camp. Pot jugar al contraatac, pot jugar a la possessió, un equip molt físic, molt tècnic, molt bé preparat per el seu entrenador. És un partit per guadir i per pateix també.
Personalitat, agressivitat, pregunta Mitchell, signa l'empat demà?
No, sempre penso que l'equip té possibilitat de guanyar i hem preparat el partit per guanyar. La meva responsabilitat és que la nostra mentalitat sigui la mateixa. No vull canviar res aquest partit.
Diu que no s'espera un Madrid que acusi les baixes ni la derrota del camp del Leipzig, que diria Ancelotti a la Champions entre setmana.
Diu millor Girona que Leipzig. Ara, Girona ho diu perfecte.
I de fet, et diria, això és una heretgia, però diu millor Girona que Estuani. Estuani ha dit Girona tota la vida. Ha fet un entremig entre Girona i Girona i ha dit Girona. Però vaja, li perdonem perquè evidentment li acabarem fent l'estàtua a Girona, no? Però, home, i tant. Sí. Semblo madrenes, ja.
Exacte.
Però bé, en tot cas, sí, ho diu molt bé Ancelotti. Fa 5 anys, avui els ha fet, o ahir ja, perquè hem passat de les 12, que el Girona va guanyar 2-1 a Montilivi contra el Madrid, dia de Sant Narcís, un record inoblidable, i al febrer de 2019 va aconseguir un 1-2 al camp del Madrid a la Lliga, dissortadament no va servir per salvar la categoria, amb gols d'Estuani i Porto. Avui li han preguntat a Mitchell per aquests precedents bons contra el Madrid, segons el tècnic, de tot això, demà no ens servirà res, paper mullat.
Per guanyar en el Bernabéu no fa falta recordar el passat, és preparar molt bé la setmana, motivació, il·lusió, determinació, mentalitat, fer un gran partit i que el Real Madrid, la seva millor versió, no surti, no?
4 gols d'Estuani amb el Girona contra el Madrid, 3 en 2 partits de Lliga al Bernabéu. L'equip ha viatjat avui per via ferroviària. Novetat a la convocatòria.
Com hi ha anat?
Ricard Artero, via ferroviària.
No tothom va en via ferroviària.
Correcte.
Exacte.
Molt bé el Girona.
Avui al Barça, si no m'equivoco, ha anat a... O vaja...
Amb avió.
Amb avió. Aquí a València, que és molt lluny.
Un privilegi anar en avió a València, no?
Un privilegi.
No hi he anat mai jo.
També van amb avió a Castelló, a Vila-real.
Sí, a Saragossa, a molts llocs. Sí.
És
tremendo, això,
però no trigues més, jo a vegades penso, no trigues més.
Sí, entre que...
Perquè ells han de passar per cues i per històries.
No, clar, no sé, quan vinguin a Girona, si vindran amb avió, agafaran una nau, o vindran per carretera, però per via terrestre, en aquest cas, seria. Bé, en tot cas, el partit d'un quart de 5 demà, des de mitja hora abans doncs a RAC1, el Girona amb la samarreta de la Senyera al camp del Madrid. Arbitrarà Melero López del Col·legi Andalús, especialista de VAR, Iglesias Villanueva, dirigint el partit.
Això el Girona per part del Madrid?
Sí, que ja no és un equip imbatut aquesta temporada. Va perdre el camp del Leipzig a la Champions, com deia el Miquel. A la Lliga encara no ha perdut.
L'he dit Lipsia.
Sí, llavors ara el llibre d'estil diu que hem de dir tots els equips com li diu Ancelotti o com va.
Sí. Home, seria una...
Podríem establir, no?
Bayern de Mónaco.
Mónaco de Baviera.
Ara s'ha anat molt millor.
Vinga, va, seguim.
Bé, aquesta tarda el Madrid ha tret convocatòria amb el retorn de Modric i Fede Valverde. També hi és Rodrigo, tot i la indisposició que ha tingut les últimes hores. Avui no s'ha entrenat i veurem en quines condicions està demà, però ha entrat a la llista. Ha fet un post a xarxes dient que està al 100%. També han entrat Dani Ceballos i Mariano, absents a les convocatòries. I es baixa Benzema per fatiga muscular. Ara després escoltarem Ancelotti, que en primer lloc ha destacat el bon joc del Girona.
El Girona és un equip que juega al futbol, lo juega bien. Le gusta tener la pelota, tiene una buena organización ofensiva. Yo creo que no es un sinsentido decir que tenemos que defender bien, porque ellos la pelota la manejan muy bien.
I el que dèiem, Karim Benzema baixa per fatiga muscular. Ancelotti ha explicat que Benzema es troba bé, però que no jugarà demà per precaució. L'explicació del tècnic pot deixar lloc a algun dubte o suspicàcia, en el sentit que Benzema estigui començant a reservar-se ja per cites futures importants.
Sí, ayer se entrenó y después del entrenamiento no se encontraba cómodo, hizo una prueba, todo ha salido bien, no tiene ningún tipo de problema, pero tenemos que tener en cuenta la sensación del jugador, como siempre, porque hay la clínica que es positiva porque no tiene ningún tipo de problema y después hay la sensación del jugador que todavía no está al 100%.
Molt bé. Altrament dit, que acaba de dir en Xavi Puig, mundialitis.
Això és el que ha dit Xavi Puig, mundialitis.
Sí, molt bé.
Li han preguntat també pel moment del Barça. Diu que més enllà de l'eliminació de la Champions, està segur que els blaugranes seran el principal rival en la lluita pel títol de Lliga.
No sé, yo no tengo idea si lo va a afectar, si no lo va a afectar. Lo que tengo muy claro que el Barcelona va a ser el rival hasta el final para ganar la Liga Española. Esto lo tengo muy claro. Entonces, hay momentos en una temporada donde hay bajas, momentos buenos, momentos malos, pero lo que tengo claro que al final va a ser una lucha contra Barcelona para ganar la Liga.
Possible 11 al departament d'alineacions
del Real Madrid, fantàstic.
Del Real Madrid. Seria el format per Courtois, Carvajal, Militao, Alaba i Mendy, Tchouaméni, Modric, Kroos, Valverde, Asensio i Vinícius.
Aposta per l'Asensio en Dami. A veure, amb optimisme de cara demà.
Justet.
Quasi tant com amb els parellets, molt bé, m'agrada.
Justet. Sí, aviam, el Girona és l'equip passarell de primera divisió. I segurament tindrà moments de bon futbol al Bernabéu. Vamos, això segur que el Miquel explica alguna ocasió clara del Girona al Bernabéu, fins i tot canta algun gol. No sé si de Stuani, de Riquelme o de...
No, si és de Suamení en pròpia porta, també,
O d'Arnau Martínez. Però competir-li al Madrid durant 90 minuts al seu estadi és molt difícil, i el Girona és un equip molt tendre ara mateix per primera divisió i s'enfronta a l'equip més sòlid de la primera divisió. I això em fa ser pessimista de cara a demà.
Però abans que parlàvem de punts d'inflexió, què millor que canviar la teva dinàmica al Bernabéu? I on ja ho has fet? Perquè és que ara ho explicaves, no seria la teva primera vegada que guanyes allà. I mires una miqueta la classificació i tens molts al·licients per demà. Demà, si el Girona guanyés, que òbviament estic amb el Xavi, que és molt, molt complicat, passes a l'Espanyol a la Lliga, per exemple.
Sí.
I al final, no et dic que sigui a l'objectiu, però bueno, que el que tu puguis a l'Espanyol va 14 ara mateix. Mm. Tu guanyant demà, passes del 19, podries passar al 14.
Sí, sí.
Ah, diguéssim, tens molts al·licients. Òbviament, quan jugues contra el Madrid, a priori és un 0 de 6 quan tu fas el calendari. Però no hi tens res a perdre, i quan no hi tens res a perdre, crec que a l'equip de Mitchell has d'apostar al teu joc, i a partir d'allà, aviam fins on et dona. Però jo crec que serà un partit divertit, que el Girona proposarà el joc atractiu. Sí, d'acord amb el Xavi.
Això de divertit, atractiu. Espero que no sigui perquè regalis algun gol d'aquests de resum de l'any al Madrid, sí, perquè ja
no diguem ni els
divertit,
noms.
37
de gols regalats.
De mig del camp en endavant.
Sí, sí, m'agradi.
Que Raúl Riquelme sigui important.
M'agradi.
Jo, mira, optimisme desbordant, eh? Us donaré... A veure, amb el cap, sí que és el pitjor equip fora de casa. De fet, ho mirava, abans, 6 derrotes, però 5 són per la mínima. Contra Almeria, Atlètic de Madrid, Betis, Celta i València, 5 partits que has perdut, tots per la mínima. L'únic, aquell 3-5 a casa, Montilivi, contra la Reial Societat. Aquest és l'argument. Per tant, pots estar a prop d'intentar guanyar per primera vegada aquest any en Lliga el líder de la competició i, evidentment, l'actual campió. I amb el cor... són fires. Per tant, l'afició i tot Girona es mereix aquesta victòria.
Jo també faig desplaçament ferroviari. Vols venir, Cornet, demà a mi? Sortim a les 9 de Sants? Vols venir o no?
Et diré una cosa. Ara mateix sóc ja a província de Girona i demà veig el partit amb el meu sogre a Girona Ciutat. Per tant, tots els arguments amb la taula.
Escolta, braçal de capità... amb il·lustracions de les fires, perquè és cap de setmana de fires a Girona. Correcte. O sigui que ho tenim tot, ho tornarem a fer.
El Girona tindrà un jugador que està a la prellista de Luis Enrique.
Correcte.
No ho poden dir, pensem a l'Espanyol, l'Espanyol no ho pot dir, això.
Està trapolant.
A cada programa,
Rodrigo Riquelme, està a la prellista.
Qui aturarà Vinícius demà?
Qui aturarà Vinícius? Jo crec que demà és probable que hi hagi un doble lateral.
Arnau i Jan.
El cas és que abans ho comentàvem amb el Superesports, si estaríem parlant d'una línia de 4, entenc que Arnau més endarrerit que Jan Couto, o si estaríem parlant de 3 centrals, 2 carrers, i que per davant hi hagués, per exemple, un punta, el doble pivot, Riquelme i Jan Couto, en aquest cas per la dreta. Aquest és el dubte que jo tinc, bàsicament, de cara a demà, en què, per cert, ja ens va dir Mitchell que Gazzaniga continuarà com a porter després d'haver debutat en el partit del cap de setmana passat a Montilivi contra l'Osasuna. I, per cert, sí, evidentment és important guanyar sempre, però s'acosta al Mundial i, segurament, si tu durant el Mundial t'estàs un mes i mig veient-te en descens, sí, clar. És una cosa... que et pot pesar durant tota la temporada, no? Sí, o sigui que, evidentment, és el Bernabéu i tot plegat, però si aconseguissis entre Bernabéu, Atlètic de Bilbao a casa i Elge a fora, sortir del descens durant el Mundial, segur que seria una manera de respirar més tranquil.
Demà a 16:45 de la tarda, aquest Madrid-Girona amb el Miquel des del Bernabéu. Senyors, gràcies, és molt tard. Xavi Hernández, Albert Roger, Marc Cornet, moltes gràcies, que vagi molt bé, bona nit.
Adéu.
I gràcies també,
gràcies.
Miquel. Demà,
hasta luego.
Ja tornem.
Hasta luego, Daniel.
RAC1. Aquesta tardor, gaudeix d'experiències i activitats úniques al voltant del vi a la Ruta del Vi de Lleida. Esmorza entre vinyes, visita cellers, tasten els vins i marida'ls amb la millor gastronomia lleidatana. Informa-te'n a rutadelvidelleida.cat.
Amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la denominació d'origen costers del Segre i Wine in Moderation.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast pels inconformistes. A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop. Change the world, or the
world will change you. Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega, comparteix.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Perdona el retard, però està el trànsit fatal.
Doncs saps que Piaggio ja té la Liberty 125 a tots els seus concessionaris?
De veritat?
Entrega immediata, amb el color que vulguis.
És la millor scooter del mercat, relació qualitat-preu.
Piaggio Liberty, la millor aliada per moure't per la ciutat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Piaggio de Catalunya.
Dijous 3 de novembre se celebra el trofeu Campions Valors de Mundo Deportivo al Teatre Lliure. Una festa en què Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya homenatgen els esportistes i clubs catalans que han destacat pels seus valors i mèrits esportius. Amb el patrocini del Cort Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
És aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira quilòmetre zero. El 3, el 4 i el 5 de novembre. A Vilafranca t'estarem esperant.
L'Expo Fira quilòmetre zero torna a Vilafranca amb més ganes i descomptes que mai. Del 3 al 5 de novembre, vine a l'Avinguda Tarragona 135 i gaudeix d'oportunitats increïbles en la compra del teu nou vehicle.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
el 4, el 5, el 21, el 30 i el 43. I els sols, el 5 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC1 a la Diada Castellera de Tots Sants. El dimarts 1 de novembre, a les 12 del migdia, Xavi Aymerich i tota la colla de Castells a RAC1 es plantaran a la plaça de la Vila per viure una de les últimes grans diades de la temporada del món casteller.
Els castellers de Vilafranca prometen emocions fortes a la seva diada. Fins i tot l'intent d'un castell que no s'ha coronat mai. I a la plaça més castellera els acompanyaran els Xiquets de Tarragona i els Capgrossos de Mataró.
L'1 de novembre és un Tots Sants casteller a RAC1 des de Vilafranca del Penedès.
Descarregat!
Amb la col·laboració de Fet al País.
Castells a RAC1. 10 anys. Tots som 1. A RAC1, tu diràs. Amb Dani Aguilar.
Últims minuts del programa per bàsquet, perquè avui hem tingut un munt de notícies a l'esport de la cistella. Hola, Marc Mundet, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Déu-n'hi-do el que ha passat avui a Manresa. Ho escoltàvem en aquesta tarda al Superesports. Patacada descomunal del Baxi contra un teòric rival per la salvació com ho és el Breogán, que encén totes les alarmes al Nou Congost. L'equip ha perdut de 36-70 a 106. Quan feia que l'equip no perdia de tants a casa, Marc?
Mira, m'ho he entretingut a mirar aquesta nit, eh? La pitjor derrota al Congost en 32 anys. Això vol dir que hem d'anar al vell Congost. Des de novembre de 1990 que l'equip no se la fotia d'aquesta magnitud. I ara ho deies bé, eh? S'encenen totes les alarmes perquè l'equip no millora a la CB i des de la marxa de Justin Hamilton que no hi ha la sensació d'equip compacte, perquè l'equip està patint molt amb les lesions i perquè mica en mica s'estan reduint el nombre de candidats a baixar. Breogán ja ha guanyat 4 partits, 3 més que el Manresa, i les sensacions que estan molt lluny ara mateix de l'abast de l'equip de Pedro Martínez. A més, amb una baixada de braços als darrers 8 minuts molt preocupants i impròpia del caràcter de Manresa i dels equips de Pedro Martínez. De fet, el tècnic no ha amagat la seva tristesa a la sala de premsa després del partit.
És un dia de trist per la imatge que hem donat, per com hem jugat, per la diferència per la que hem perdut, per no poder competir a casa, a casa et dona igual, a casa o fora, per no poder competir. I bueno, pues ara mateix és un moment de vergonya, no? Jo em sento avergonyit com a màxim representant tècnic de l'equip de lo que ha passat.
El partit deixa poc espai per l'anàlisi, eh, Dani, únicament quan el Manresa ha pogut córrer al primer quart, l'equip s'ha sentit bé a la pista, però és que ni la fortuna li ha somrigut al Manresa amb dues accions de tres tirs lliures en l'última jugada del primer quart i en la primera jugada del segon quart, que han reubicat el Breugana dins del partit i ja no hi ha hagut res a fer, res de res, i Pedro Martínez no se'n sabia venir.
Jo estic sorprès de lo que ha passat i tampoc tinc molt clar quines són les raons, o sigui, no t'ho puc dir, tampoc, si m'ho demanes, tampoc t'ho puc dir. Ara mateix és un moment dur i que estem pues, una mica en estat de xoc, o jo estic una mica en estat de xoc vist lo vist, no? Perquè no era el que m'esperava ni el que... No m'ha agradat veure el que he vist, com qualsevol aficionat del Manresa.
A l'hora de buscar les causes del que ha passat avui, Dani, no només n'hi ha una, deia Pedro Martínez, com tampoc hi ha només una solució, ha dit. Roda de premsa relativament breu, han sigut 5 minuts, hem escoltat un very best, just 4 preguntes, però Pedro Martínez estava amb ganes d'allò que se'n diu de destripar lo just, val? Perquè de les seves paraules se'n desprèn allò de que qualsevol cosa que es faci o es digui en calent hi podrem prendre tots mal.
No és bo que hagi passat, no és bo la imatge que hem donat per l'entitat, per nosaltres com a professionals, com a equip, individualment, això no és bo, no? Però clar, d'ahir analitzar-ho molt i buscar culpables o senyalar algú, pues jo crec que no és el moment, més enllà de mi mateix, diguem, no? Que sóc el màxim responsable de l'equip i evidentment pues estic molt tocat per lo que m'ha tocat viure i per la responsabilitat que tinc en el que ha succeït, que crec que és gran.
Fa molts anys que segueixo Pedro Martínez, sí. Dani, t'haig de dir que mai l'havia sentit ni vist en aquest to i amb aquesta semblança amb una sala de premsa. Una dada que il·lustra com s'ha ensorrat avui el Baxi Manresa. Breogán ha anotat 41 punts a l'últim quart, amb uns quants jugadors del Manresa caminant damunt la pista. L'equip acabarà la jornada en descens segur. La preocupació és gran perquè les jornades van passant, una setmana toca l'altra. Saragossa ha perdut el camp del Joventut, proper partit del Manresa, a la pista d'un rival directe com és el Fuenlabrada.
Aguanta'm un momentet, Marc, ara m'expliques l'agenda per demà, però avui també s'ha jugat el partit a la Penya, superat el CUE, 89-84 al Casademont Saragossa, després d'una pròrroga, és l'altre partit d'aquesta tarda. Àlex Massana, bona nit.
Què tal, Dani? Bona nit. Sí, una pròrroga que ha forçat Andrés Félix amb un bàsquet al límit del temps reglamentari, que ha suposat l'empenta definitiva per encarar la pròrroga als badalonins. Tercera victòria seguida de la Penya, Unicaja a Màlaga, Sedevita Olímpia de Ljubljana a Eslovènia i avui Saragossa. És la tercera, a més, a la CB, i la d'avui té molt mèrit perquè ha estat un partit molt gos, molt intermitent, molt llarg, perquè a part de la pròrroga s'han demanat moltes revisions de vídeo, molt incòmoda perquè l'ha plantejat així el Saragossa de Porfi Fisac, i també molt complicat d'afrontar pel poc temps que tenia l'equip per preparar-ho, ha explicat de fet Carles Durant en roda de premsa, i tot i això no s'han abaixat els braços i s'ha guanyat, i així ho destacava Carles Durant.
Que l'equip, sense jugar el seu millor bàsquet, ha continuat, ha lluitat, i ens hem emportat un partit que sembla que a vegades la classificació no és que en aquest cas el Saragossa va últim, però és que la Lliga CB qualsevol partit és important, qualsevol, i qualsevol el pot guanyar. I avui ens hem demostrat que jugant malament, si no renunciem, doncs podem també treure els partits, i per això estic molt content.
La victòria que té un segell clar, el Dante Tomic, que s'ha carregat l'equip a l'esquena quan més ho ha necessitat la Penya, 22 punts, 8 a la pròrroga decisiva, 29 de valoració, i compta un 10 de 10 en tirs lliures. Li han fet 7 faltes al pivot de la Penya. I, de fet, el tècnic del Saragossa, Porfi Fisac, ha atribuït a la diferència de criteri arbitral en les faltes la victòria del conjunt badaloní. Per cert, també molt bé el públic, que ha remat avui quan l'equip més ho ha necessitat, per exemple, en el moment de l'expulsió per tècnica i després antiesportiva gairebé consecutiva a Kyle Gail, un dels homes importants d'aquesta penya. La falta, per cert, era una mica, bé, al meu criteri, un pèl discutible. Durant ha volgut agrair el suport dels aficionats, que dimecres tenen nova cita, en aquest cas a l'Eurocup, contra el Prometei a un quart de nou.
Gràcies, Àlex, i remata'm amb l'agenda per demà. Marc.
Mira, per aquest diumenge dos partits amb representació catalana. El Barça visita la pista del València a 2:15. duel entre dos equips de l'Eurolliga. El Girona rep el Múrcia a partir d'un quart de vuit amb el probable debut de Pier Oriola. Avui ha estat inscrit com a jugador ja de ple dret de l'equip d'Aito García Reneses. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha derrotat el Guernica, 65-49. Suma ja 4 victòries en 4 partits. Avui 20 punts de Rebeca Garner, 16 rebots de Maria Pérez Araujo en el que era el partit de fires de Fontajau per l'Uni. Demà al migdia, el Cadí la Seu rep el Leganés, intentant sortir de la part baixa de la classificació, el Barça Sant Feliuenc va a la pista de l'Estudiantes, començant a mirar ja o a pensar a veure si l'accés a la Copa de la Reina és o no és una possibilitat.
Molt bé, demà ho expliquem. Gràcies, Marc. Bona nit.
Bona nit.
I abans de tancar, és el moment d'entrar a Sportium.es, perquè Sportium és la casa d'apostes més gran del país. A Sportium podràs pagar amb Bizum i perquè les teves apostes guanyades les podràs cobrar en efectiu a qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen. Per exemple, demà quota d'aquest Real Madrid-Girona, victòria del Real Madrid 1-22, empat 7 i a la derrota del Girona 12 euros. Juga amb responsabilitat, només majors de 18 anys.
És el moment de fer la teva aposta a Sportium.es, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Sportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Sportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
Vinga, i fins aquí el Tu diràs d'avui. Hem acabat en bàsquet gràcies al Dani Puntí per el control tècnic. Demà, molt més esport i molta més ràdio. RAC1, descanseu.
Tu diràs.